Estel Migdia, amb Joan Trias.
La inflació s'ha pujat de nou a dades històriques, un 10% respecte al març de l'any passat, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Tot plegat augura encara més una crisi econòmica de la que en pot costar sortir-ne. El preu de la llum, el gas, els carburants, l'alimentació ha pujat de nou i ho comencem a notar a la butxaca, perquè al cap i a fi de mes, percebem tots plegats el mateix, però amb més despesa i, per tant, més empobriment, el que ja hi havia generat per crisis anteriors. Jo no sóc economista i no sé si les mesures que es proposen des dels executius, tant espanyol com català, són o no són suficients. El que sé és que s'ha de fer alguna cosa per tal de sortir com més aviat millor d'aquesta situació. Viure en un món més en pau després de pandèmies, volcans, guerres, crisis econòmiques... Tot plegat ens està convertint en una societat mermada d'esperança. I una societat mermada d'esperança mai acaba de funcionar. El gran Quino, dibuixant de Mafalda, sempre tenia raó, sempre. I potser caldria plantejar-se un par en el mundo que yo me bajo per replantejar-se quina és la manera de vida que volem. Passarà mateix un minut i mig de les dues del migdia i així sonen les veus protagonistes d'aquest dimecres 30 de març i aquesta hora.
En un 73% el alza de los precios se explica por el desbocado precio de la energía y también de los alimentos no elaborados y todo ello exacerbado per la guerra d'Ucrània.
La T-Usual, que és la que per qui fa servir el transport públic quotidianament per anar a treballar, que pugui tenir una reducció important.
Veiem que és una llei que s'ajusta millor a les necessitats del país, que s'ajusta millor també a les escoles.
També ser respectuós amb les diferències internes que hi ha dintre de Junts i, en tot cas, animar-los a superar aquestes diferències perquè puguin interactuar de manera estable amb el reste d'actors polítics i socials del país.
Era una reflexió bàsicament personal i constatava una fotografia que tracta de dels pactes que es fan i es desfan amb els socialistes a Catalunya i a Espanya.
Jo diria que hi ha un tema també molt important de proximitat. Cellnex és una empresa molt gran, estem a 12 països, però sí que és cert que és una empresa que va néixer fa molts anys, o l'any 2000, va néixer aquí a Catalunya, que és el cor de la nostra comunitat.
Però en la mesura que optes i prioritzes que hi hagi Mossos al país i que veiem que el país els necessita, doncs pots dedicar-los a tots els serveis que són necessaris.
Ens convidem a que tots els aficionats estiguin allí per animar l'equip.
A Ràdio Estel, Estel Migdia.
Gairebé 3 minuts que passen de les dues del migdia i com cada dia comencem per fer una mirada cap al cel i saber quin temps ens espera a les properes hores. Jordi Miralles, què tal? Bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda. El temps ve dominat per la inestabilitat. Hem tingut pluges aquestes últimes hores i en continuarem tenint també al llarg de la tarda. Les comarques de Barcelona, de Girona, del Pirineu i de la Catalunya interior, les més afectades per aquestes pluges, i a la resta també plourà, però en principi en menor mesura. Una cota de neu que està situada al voltant dels 1.500 metres i unes temperatures que ara mateix són inferiors a les normals per l'època de l'any. Al llarg de les properes hores, per tant, continuarà aquesta inestabilitat amb aquestes precipitacions, tot i que al llarg de la matinada s'han d'anar obrint clarianes i demà al matí ja tindrem estones de sol a molts punts de Catalunya. Tot i això, a les comarques del nord de Barcelona, comarques del sud de Girona, interior de Girona i també de Barcelona, no descartem que demà, al llarg del dia, torni a haver-hi altra vegada precipitacions. A la resta, clarianes, i tot i que demà pugui sortir el sol, les temperatures demà encara baixaran respecte a les d'avui i més que ho faran de cara a divendres amb un ambient que serà de rigorós hivern, amb algunes nevades al Pirineu i una cota de neu que de cara a dissabte es podria situar només per damunt dels 500 metres o fins i tot per sota. Per tant, un cap de setmana que serà de ple hivern, quan tot just fa uns dies que han començat la primavera.
Doncs sembla que ve el fred. Gràcies, Jordi. A aquesta hora prou us expliquem les principals notícies del dia, com sempre amb tot l'equip habitual, Jordi Carretero al control tècnic, Pau Massip a la producció i a la redacció, Anna Closa, Xavi Toscano, Sílvia Muñoz, Judit Casellas i Olma Giró. I us comencem explicant que aquest dimarts Rússia va prometre reduir de manera dràstica els seus atacs al front del nord d'Ucraïna, a Kiev i a Txernigiv. El viceministre de Defensa del Kremlin va assegurar que era un gest perquè en les futures negociacions hi pugui haver un acord per la pau. Però què hi diu Ucraïna sobre aquesta retirada russa? Anna Closa, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. L'exèrcit ucraïnès desconfia totalment de la retirada de les tropes russes i considera que es tracta només d'un moviment tàctic que té l'objectiu d'enganyar les forces armades ucraïneses. De fet, el governador de Chernihiv no veu senyals de desescalada, tal com havia promès Moscou, i ha assegurat que s'han produït atacs aeris a la ciutat. Així doncs, les unitats russes, que han patit importants pèrdues, s'han vist obligades a tornar a Bielorússia i Rússia per reorganitzar-se i reproveir-se. De fet, l'OTAN calcula que Rússia podria haver perdut fins a 15.000 soldats russos en un mes.
I segons ACNUR, 4 milions d'ucraïnesos, majoritàriament dones, nens i persones grans, haurien fugit del seu país a causa de la guerra.
L'organització va predir ja en l'inici de la invasió russa que s'assoliria aquesta xifra, que suposa l'èxode més gran a Europa des del final de la Segona Guerra Mundial. Hi ha més de 6 milions i mig de desplaçats interns i calculen que hi ha 13 milions de persones que estan atrapades en àrees de les quals no poden fugir. En terres ucraïneses, les autoritats locals han acordat amb les russes l'obertura de 3 corredors humanitaris per l'evacuació de ciutadans. El primer servirà per a l'evacuació dels residents de Mariúpol i el lliurament d'ajuda humanitària a Berdiansk.
I Polònia deixarà d'importar petroli rus. A finals d'aquest any, el primer ministre polonès, Mateusz Morawiecki, ha anunciat avui que el seu govern ha previst deixar d'importar petroli rus a finals d'aquest any com a part d'una iniciativa per suprimir l'energia russa.
Morawiecki ha dit que el pla, que també implica deixar d'importar carbó rus com a molt tard a finals d'aquest mes de maig, és necessari perquè Rússia ha pogut construir el seu arsenal militar gràcies als ingressos de la venda d'hidrocarburs a Occident. Al voltant del 70% de l'energia de Polònia prové del carbó, la majoria del qual s'extreu a nivell nacional, però també importa grans volums de gas de Rússia i en els darrers anys ha anat construint infraestructures, inclosa una terminal de per regasificar el gas natural liquat a la costa bàltica i un gasoducte cap a Noruega que li permetrà prescindir del gas rus una vegada es compleixi el termini del contracte de subministrament del gas signat amb Gazprom, que expira a finals d'aquest any.
I a tot plegat, Zelensky intervindrà la setmana que ve al Congrés dels Diputats de l'Estat espanyol.
Després d'11 intervencions amb altres països, el president d'Ucraïna compareixerà via telemàtica al Parlament espanyol. La data encara no està tancada, però segons apunta el diari The Objective, tot apunta que es produirà entre el dimarts dia 5 d'abril i el dijous dia 7. L'ambaixada i la presidenta de la cambra, Meritxell Batet, estan acabant de tancar l'acord.
Seguim amb més informacions. L'augment del preu de l'electricitat, els carburants i els aliments disparen l'IPC fins al 9,8%. Feia 37 anys que no s'assolia aquesta xifra.
Segons les dades avançades de l'Institut Nacional d'Estadística, en relació amb el passat mes de febrer, el creixement és del 3%, amb una pujada de preus generalitzada. Aquest increment arriba en plena crisi per les vagues dels transportistes i camioners, afectant de manera significativa el preu dels productes.
Davant d'això, el president del govern espanyol admet que la dada d'inflació és dolenta, però creu que el seu pla de xoc permetrà estabilitzar-la. Ho ha dit mentre compareixia al Congrés dels Diputats aquest matí.
Mal dato que afecta a nuestra economía, a nuestra sociedad, en particular a los colectivos más vulnerables. En un 73% el alza de los precios se explica por el desbocado precio de la energía y también de los alimentos no elaborados. Y todo ello exacerbado por la guerra de Ucrania.
Sánchez ha promès que el pla de resposta aprovat aquest dimarts al Consell de Ministres i l'acord assolit a Brussel·les per establir un preu de referència al gas permetrà doblegar la corba i estabilitzar el cost de la vida en els pròxims temps.
I atenció, perquè els supermercats podran limitar la venda de productes als clients.
Aquesta mesura, publicada aquest matí al BOE, arriba després de 2 setmanes en què la vaga de transportistes i també la guerra a Ucraïna han tingut conseqüències en diferents supermercats de l'Estat. De fet, les grans cadenes van començar a limitar les vendes d'oli de girassol, un producte elaborat a partir d'unes llavors que en la seva majoria procedien d'Ucraïna. Així doncs, la normativa estableix que en cas que el supermercat no tingui existències suficients d'un producte concret, es podrà limitar de manera temporal la seva venda. I per part del govern espanyol n'ha parlat la ministra Raquel Sánchez, que ha volgut enviar un missatge de calma a la població.
Lo importante es que hagamos una llamada a la responsabilidad, que, en fin, ¿no?, que entre todos nos corresponde también transmitir un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, ¿no? A veces se producen ciertas alertas o ciertas alarmas que generan comportamientos, pues quizá guiados más por el nerviosismo, y por lo tanto yo creo que todos debemos ser responsables en ese sentido, las empresas, las comercializadoras, los supermercados también en primer lugar, como todos, y por lo tanto yo creo que son medidas que tienen que tener un impacto real.
Deu minuts que passen ja de les dues. A tot plegat, el president del govern espanyol ha defensat aquest matí en una compareixença al Congrés el seu pla per rebaixar el preu de la factura de la llum. Judit Casellas, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Sí, la mesura entrarà en vigor aquest mateix divendres 1 d'abril, sense esperar l'aprovació de la Unió Europea, i es calcula que de mitjana el rebut de la llum baixarà 6 euros. Sánchez ha defensat que la seva proposta no distorsiona el mercat energètic europeu.
No suponen subvenciones al gas, no distorsionan los incentivos a las energías limpias ni tampoco los flujos de electricidad entre países. En definitiva, nuestro mecanismo no distorsionará el mercado europeo de la electricidad, no supondrá riesgo alguno para el cumplimiento de los objetivos de transición energética y de seguridad de suministro de la Unión Europea, pero sí nos va a permitir rebajar los precios de la energía.
Segons Sánchez, és un pla ambiciós que dona una resposta efectiva a les conseqüències de la guerra. En cas que la guerra s'allargui i hi hagi noves conseqüències, el seu govern no dubtarà en actuar de nou.
I el president espanyol també ha explicat les mesures destinades a rebaixar el preu del carburant, sobretot al sector dels transports.
Ha dit que les ajudes es distribuiran en funció dels tipus de vehicles i que cada mes es retornarà l'impost sobre hidrocarburs per millorar la liquiditat dels transportistes.
Sobre el gir amb el Sàhara Occidental, Sánchez defensa el canvi de rumb del seu govern perquè veu una finestra d'oportunitat per resoldre el conflicte amb el nomenament del nou enviat especial de les Nacions Unides a l'octubre de l'any passat.
Sí, ha defensat que Espanya ha de tenir un paper actiu i assegurar que després de 46 anys s'alvira la possibilitat d'obrir una negociació entre les parts que permeti assolir una solució. Per això ha reivindicat que la postura adoptada, perquè creu que servirà per fer passos endavant, tot i que entén que pot generar crítiques.
Es oportuno señalar que cuando los presidentes del gobierno de distinto signo político se han encontrado con esta cuestión del Sáhara Occidental, han entendido siempre, siempre su enorme complejidad, y yo lo que les pido a ustedes es que valoren también esa complejidad.
Creu que el canvi de rumb amb el conflicte permetrà donar estabilitat i seguretat a Espanya i també a les comunitats autònomes de Ceuta i Melilla.
I els docents tanquen 5 dies de vaga, gràcies Judit, per cert, contra la política educativa del Departament d'Educació. 6.000 manifestants, segons la Guàrdia Urbana, han protestat aquest matí davant la seu d'Esquerra Republicana a Barcelona.
Els docents que es manifesten han entrat al pati interior de l'edifici, han fet pintades i han ensenyat pancartes demanant la dimissió del conseller d'Ensenyament, Josep González Cambray. Els antiavalots dels Mossos d'Esquadra s'han desplegat i la protesta s'ha traslladat al carrer, just davant de la seu.
La d'avui és la cinquena i última jornada de protestes que els sindicats de mestres i professors han convocat per mostrar el seu rebuig a la política educativa del govern català.
A banda de Barcelona, aquest dimecres també hi ha hagut protestes a Girona. En la manifestació també hi han participat diversos educadors de l'escola Bressol, que també han reclamat més recursos per dignificar la professió a banda d'una baixada de les ràtios. La protesta ha finalitzat davant de la delegació del govern de Girona. Segons Educació, el seguiment del cinquè dia de vaga al sector públic en contra de la política del departament és d'un 8,4%.
I és que els sindicats han afirmat que només es presentaran a la mesa sectorial d'aquest dijous si Educació els fa una bona proposta per negociar. A tot plegat, la diputada del PSC al Parlament, Esther Niubó, ha defensat en una entrevista al programa El Matí a Ràdio Estel que la modificació de la llei de política lingüística garanteix totalment el català a l'escola i que s'ajusta més bé a les necessitats del país.
Niubó ha reiterat que el castellà ha de tenir presència a les aules per tal de garantir el domini escrit i oral de les llengües oficials al final de l'etapa educativa obligatòria.
Veiem que és una llei que s'ajusta millor a les necessitats del país, que s'ajusta millor també a les escoles, no? I també té en compte un tipus educatiu que ja no és el de la classe magistral només, sinó que a més doncs, hi ha diferents en fi, recursos, projectes globalitzats, i per tant té molt a veure també els usos lingüístics que fan a l'aula l'alumnat entre ells, i evidentment també permet complir millor aquesta sentència.
Sobre el compliment de la sentència del 25% de castellà a les aules, la diputada ha matisat que és el govern qui ha d'explicar com es pot complir aquesta sentència i que ells es dediquen a fer política.
Per altra banda, la diputada espera que Junts per Catalunya es torni a sumar al consens que havia pactat amb Esquerra, el PSC i els Comuns per modificar la llei de política lingüística, perquè, segons la mateixa Niubó, hi han treballat plegats durant 2 mesos recollint els interessos de totes les parts.
I Esquerra Republicana defensa que estan orgullosos de l'acord presentat per modificar la llei de política lingüística i fer front precisament a aquesta sentència que parlàvem del 25% del castellà a les aules. Ho ha dit el president dels Republicans, Oriol Junqueras, al Tot anirà bé de Ràdio Estel.
Afortunadament, nosaltres ens sentim molt orgullosos de l'acord al que hem arribat, que és un acord molt bo, que és un acord que millora la situació del català, i per tant em sembla que tot allò que porti a millorar la situació del català ha de ser celebrat, i que el discurs del no a tot i no perquè sí i no perquè jo no hi sóc i no perquè no hi vull ser.
De fet, Junqueras ha insistit en que el pacte agrupa un gran consens de país i ha criticat la dificultat que tindria Junts per mantenir els acords.
En l'espai de Junts hi ha moltes diferències internes, ho veiem cada dia, amb declaracions contra declaracions, manifestos contra manifestos, etcètera, etcètera. El que passa que, i em sembla que una part de la meva feina també és ser respectuós amb tothom, també és ser respectuós amb les diferències internes que hi ha dintre de Junts, i en tot cas animar-los a superar aquestes diferències perquè puguin interactuar de manera estable amb el reste d'actors polítics i socials del país.
Tot plegat, però, després que aquest dimarts el Parlament hagi posposat fins a finals d'abril el debat de l'acord per defensar la immersió que havien pactat Esquerra, el PSC i els Comuns amb Junts, que poques hores després se'n va desmarcar, Anna.
Esquerra, el PSC i els Comuns han acceptat una fórmula per donar més marge perquè Junts no es despengi de la proposta per modificar la llei de política lingüística. El pacte incluïa una tramitació per la via urgent de la modificació perquè la iniciativa es debatés al ple de la setmana que ve, però finalment no serà fins a finals d'abril quan aquesta qüestió serà sotmesa a debat i aprovació dels grups.
I des d'aquest matí no va marxar lenta les rondes de Barcelona per frenar la pujada de preus. S'hi han aplegat desenes de transportistes.
Els camioners han iniciat la marxa des del polígon de la Zona Franca en direcció cap a la Ronda Litoral i, posteriorment, la Ronda de Dalt, deixant un carril inoperatiu. La protesta convocada per la plataforma en defensa del sector del transport arriba l'endemà que el govern espanyol aprovés noves mesures per pal·liar l'increment del combustible, un gest que l'entitat considera insuficient. En declaracions als passadissos del Congrés, la ministra de Transport, Raquel Sánchez, ha assegurat que, malgrat les aturades que manté convocades la plataforma, la situació tendeix a la normalitat i confia que aquesta entitat abandoni aviat la crida a les aturades.
I no propi, també fa poques hores, Ada Colau ha proposat que durant uns 3 mesos la T usual costi la meitat del que val actualment. Ara val 40 euros, recordem-ho, són declaracions de l'alcaldessa de Barcelona a TV3.
El títol que s'utilitza més, que és la T-usual, que és la que per qui fa servir el transport públic quotidianament per anar a treballar, que pugui tenir una reducció important, substantiva, però evidentment això, doncs jo crec que hauríem de demanar a l'Estat que, igual que ha fet una aportació econòmica per al transport privat, que pugui fer una aportació per al transport públic.
Colau ha reconegut que aquesta proposta no és competència exclusiva de la Generalitat, sinó que és una decisió que s'hauria de prendre amb la resta d'administracions competents, entre elles l'ATM.
I atenció, perquè en resposta a aquesta proposta, el vicepresident del govern, Jordi Puigneró, s'ha desmarcat i ha criticat a l'alcaldessa.
El també conseller de Polítiques Digitals i Territori ha apuntat que la mesura tindria un cost de 50 milions d'euros. Per això Puigneró ha titllat la proposta de Colau d'electoralista.
Demanaria a l'alcaldessa Colau és que quan es fan aquest tipus de propostes es vingui amb el xec al darrere. I, per tant, crec que cal responsabilitat amb el tipus d'anuncis que es fan amb aquest tipus de mesures, que, a més, doncs, no ha de pagar ella.
El vicepresident ha lamentat haver conegut la proposta a través dels mitjans i ha recordat que el preu del transport públic ja està congelat des de fa mesos.
Per cert, Ada Colau, que també ha afirmat ara que no caldria fer una consulta a la ciutat sobre els Jocs Olímpics d'hivern perquè la proposta que hi ha sobre la taula no preveu la construcció de noves infraestructures a la ciutat.
L'alcaldessa de Barcelona ha assegurat que la capital està disposada a acompanyar si es donen les condicions, també de sostenibilitat, i que podria acollir algunes competicions, cerimònies en instal·lacions ja existents. Colau ha remarcat tant govern de Catalunya com el de l'Aragó es posin d'acord per poder fer una proposta concreta.
Sobre la Copa Amèrica de vela, Colau ha celebrat l'acord i ha assegurat que tothom hi surt guanyant.
L'alcaldessa de Barcelona ha dit que la vela té molta tradició a la ciutat i per això creu que serà un èxit.
Qui també ha parlat avui és la Sindicatura de Comptes, que ha constatat que els partits polítics s'han gastat 13 milions i mig d'euros en mailings durant la campanya electoral de les eleccions del 14 de febrer del 2021.
El concepte de mailing engloba els sobres i paperetes de la propaganda electoral que els partits envien a casa dels electors. En l'informe fet públic aquest matí per la Sindicatura, l'òrgan apunta que es podria instaurar un nou sistema aprofitant les noves tecnologies i evitant d'aquesta manera el malbaratament de recursos materials que es fan servir en cada campanya electoral.
I Marta Vilalta creu que segurament s'haurà d'aplicar el reglament del Parlament si s'obre el judici oral contra Laura Borràs. Recordem que la presidenta del Parlament està sent investigada per 4 delictes en relació a la seva gestió al capdavant de la institució de les lletres catalanes.
La portaveu d'Esquerra a la Cambra Baixa considera que hi ha moltes maneres d'aplicar el reglament. Ho ha explicat a Televisió Espanyola.
Nosaltres seguirem parlant també doncs, amb Junts, també doncs, amb la CUP, de fet amb la majoria de grups parlamentaris, també per veure quin és el posicionament. Segurament s'haurà d'aplicar doncs, el reglament, perquè és molt clar, quan hi ha obertura de judici oral o quan hi ha algunes acusacions s'ha d'aplicar. Buscarem, intentarem buscar el consens perquè s'apliqui i llavors ens acabarem de decidir la nostra posició.
La portaveu d'Esquerra no ha avançat si el partit demanarà la suspensió de Laura Borràs perquè seria fer política de ficció.
I minuts que passen de les dues, Interior recuperarà 49 Mossos d'Esquadra de trànsit que havien deixat de donar servei des del 2016, quan es va decidir que de les 22 àrees de trànsit es passés a 16, un fet que va provocar que 6 regions de Catalunya es quedessin sense aquests agents. Sílvia Muñoz, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha explicat que aquesta retallada provocava malestar i moltes disfuncions als territoris afectats. Elena ha comentat que la reversió va en la línia estratègica de més proximitat amb el territori.
També era en un context en el que no es contractava Mossos, des de feia molts anys. Potser Mossos en aquell moment no tenia prous efectius i s'havien de fer coses d'aquestes per poder donar resposta als serveis que es necessitaven. Però en la mesura que optes i prioritzes que hi hagi Mossos al país i que veiem que el país els necessita, doncs pots dedicar-los a tots els serveis que són necessaris.
Amb les noves promocions de Mossos d'Esquadra s'aniran incorporant els 49 efectius a Olot, Sant Feliu de Guíxols, a Mataró, Igualada, Montblanc i Móra d'Ebre.
Per cert, que almenys 27.000 cotxes que es troben en circulació a tot l'estat podrien tenir un problema de seguretat.
Es tracta de diferents models de la marca Toyota fabricats entre el març del 2020 i l'agost del 2021. En concret, són el Toyota Yaris, el Toyota GR Yaris i el Toyota CHR. El problema és que el sensor del radar de precol·lisió té un error i no adverteix el conductor a l'hora de la frenada i això implica un increment del risc de patir un accident. En cas de ser un dels afectats, l'empresa fabricant sol ser qui es posa en contacte amb el client per solucionar-ho.
Vinga, i a aquesta hora també us expliquem que Lourdes Ciuró se sent arrenglarada amb Junts per Catalunya després de dir en una entrevista a Nació Digital que la seva formació no s'ha d'excloure d'un possible pacte amb el PSC a la Generalitat. La consellera de Justícia ha argumentat que es tractava d'una valoració personal, però ha recordat que hi ha pactes amb tothom en molts ajuntaments.
Era una reflexió bàsicament personal i constatava una fotografia que tracta de les... dels pactes que es fan i es desfan amb els socialistes a Catalunya i a Espanya. I això és el que vaig constatar. En cap cas va ser una projecció de futur.
En tot cas, Ciuró ha dit que no es veu desautoritzada pel comunicat de Junts per Catalunya, on es descartava qualsevol pacte amb els socialistes.
I la consellera de Justícia també ha renunciat a que la primera cel·la encoixinada en una presó catalana funcionarà a partir del mes de maig.
Ciuró ha explicat que l'anterior protocol, aprovat el maig del 2021, preveia una prova pilot amb una cel·la encoixinada, però no es va trobar cap proveïdor a l'Estat. Ara se n'ha trobat un a Irlanda i la tramitació farà que la cel·la funcioni com a prova d'aquí poc més d'un mes.
Finalment, aquesta contractació d'aquesta cel·la encoixinada s'ha fet i al maig disposarem d'una cel·la encoixinada. Per tant, no és veritat que haguem ajornat res, sinó que no estava feta, hem hagut de contractar-la i ara s'implementarà i el mes de maig acabarà aquesta cel·la encoixinada feta i podrem fer la prova pilot.
La consellera de Justícia ha volgut deixar clar que el nou protocol s'allunya de l'objectiu de contenció zero.
I atenció, perquè Josep Costa no anirà a declarar el judici per desobediència perquè no reconeix el tribunal.
L'exvicepresident del Parlament demana la nulitat de la causa contra ell i tres exmembres més de la mesa, entre els quals hi ha l'expresident de la Cambra i ara conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, per haver permès debatre sobre la monarquia i l'autodeterminació el 2019. Costa ha anunciat que no declararà perquè no reconeix el tribunal i retreu manca d'imparcialitat a la magistrada instructora Maria Eugènia Alegret.
I també ha parlat avui és l'epidemiòleg Oriol Mitjà, que alerta que hi haurà una nova onada de Covid a Catalunya en els primers 12 mesos. L'investigador és molt crític amb la nova manera de gestionar la pandèmia a casa nostra perquè augura que apareixeran noves variants.
En una entrevista a RAC1, Mitjà ha recomanat seguir fent test i que es mantinguin les quarantenes. De fet, preferiria que abans es retirés la mascareta.
I dins del grup assessor, a més, hi ha un altre grup, un subgrup, en el qual ens dediquem a revisar específicament el protocol d'actuació front als casos Covid i com s'han de fer els aïllaments. Doncs, sense el vistiplau, però per mandat d'Espanya, s'ha decidit que es deixen de fer aïllaments. I és una temeritat perquè la persona infecciosa pot anar a treballar i contagiar les persones que siguin al seu voltant.
Sobre la vacuna, Oriol Mitjà ha manifestat que caldrà fer-ho cada 6 mesos o un any. A més, Mitjà ha augurat que en els propers 50 anys hi haurà una nova pandèmia similar a la Covid-19 o encara pitjor.
I a tot plegat, la Fiscalia Europea acusa l'Espanyola de desafiar la supremacia del dret de la Unió Europea per haver dividit la investigació contra la Comunitat de Madrid per la compra de mascaretes al principi de la pandèmia, que hauria tingut com a mitjancer el germà de la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Segons la Fiscalia Europea, el contracte no s'ajustaria a les lleis europees i per això continuaran investigant el cas.
Pel que fa a Catalunya, mantindrà l'assignatura de filosofia a quart d'ESO, encara que el govern espanyol l'hagi eliminada.
Aquest dimarts, el Consell de Ministres va aprovar el Reial Decret que estableix el nou currículum per l'ESO i destaca l'eliminació de l'assignatura de filosofia, que a quart d'ESO era optativa, però el Departament d'Educació ha decidit mantenir-la en la part del currículum que depèn d'ella.
I el Ministeri de Sanitat ultima una reforma que prohibirà fumar en terrasses, platges i estadis esportius.
L'executiu preveu tenir la nova normativa del tabac acabada l'any 2023, que té per objectiu reduir a un 30% el consum de tabac dels espanyols. Entre altres prohibicions, tampoc es podrà fumar a l'interior de cotxes on no viatgin nens o dones embarassades.
L'operador d'infraestructures de telecomunicacions Cellnex i la seva fundació dotaran la Basílica de Santa Maria de Montserrat i el seu entorn de la tecnologia i els serveis de connectivitat propis d'una Smart City. Això serà possible gràcies a un acord de mecenatge que acaben de signar la Fundació Cellnex i la Fundació Abadia de Montserrat 2025 en el marc de la celebració del mil·lenari del monestir, que tindrà lloc l'any 2025.
Aquest conveni permetrà el desplegament d'un sistema integral d'internet de les coses format per sensors, una xarxa de transmissió de dades i una plataforma informàtica per la recollida, monitorització i gestió proactiva de les dades. El conjunt del sistema permetrà controlar i gestionar d'una manera automàtica i en temps real l'aforament d'espais com la Basílica de Santa Maria, el Camí del Cambril de la Mare de Déu o el Museu del Monestir, així com el nivell d'ocupació conjunta dels aparcaments situats a la carretera d'accés i el nou pàrquing subterrani del monestir. També es podrà prevenir i detectar qualsevol tipus d'intrusió en els centres aïllats i allunyats de l'abadia.
A més, en els llocs de més afluència de públic, incloent-hi les botigues i els espais de restauració, s'instal·laran sensors de CO2, temperatura i humitat per controlar en tot moment el nivell de qualitat de l'aire i activar, si fos necessari, els recursos adients per a una correcta ventilació dels espais.
Cellnex també passarà a operar les infraestructures de telecomunicacions del monestir destinades a donar cobertura de veu i dades a la àrea del santuari per part dels operadors mòbils.
Bernat Juliol, prior del monestir i comissari del mil·lenari 2025, ha assegurat que aquest acord representa un pas endavant molt important en el projecte que anomenen Smart Santuari, que implica una millora evident de la connectivitat a Montserrat.
A través del mil·lenari, amb aquesta col·laboració, posem Montserrat al dia en molts aspectes de connectivitat. A l'edat mitjana, l'arada era el signe de l'avenç dels monjos que portaven l'avenç en el treball del camp. En el segle XXI, doncs la connectivitat és aquest avenç, aquesta tecnologia que ens porta la modernitat. El segon aspecte que destacaria és la millora que això representa pels visitants que pugen a Montserrat. A través dels 4 casos d'ús que hi ha previstos, implicarà que els visitants que pugen a Montserrat, els pelegrins que pugen a Montserrat, estaran més ben atesos, tindran més una visita molt, de molta més qualitat. I en tercer lloc, en destacaria que fer camí entre Montserrat i una empresa com Celnex, a través dels valors que compartim, doncs per nosaltres és un honor i tot un privilegi.
Per la seva banda, el president de la Fundació Celnex, Lluís Deulofeu, ha subratllat que el projecte Smart Santuari es tronca perfectament amb l'objectiu de la Fundació, que és el de treballar per la inclusió digital, social i territorial a partir de projectes que millorin l'accés a la connectivitat. Ho ha dit així.
Jo diria que hi ha un tema també molt important de proximitat. Celnex és una empresa que en aquests moments és molt gran, estem a 12 països, però sí que és cert que és una empresa que va néixer fa molts anys, sobre l'any 2000, va néixer aquí a Catalunya. Per tant, estem parlant de fer un projecte de responsabilitat social allargada amb connectivitat, diria que és a Catalunya, on està Montserrat, que és el cor, diguéssim, de la nostra comunitat. Per tant, jo crec que perfectament estem alineats amb el que és Montserrat, amb el que és la Fundació.
I encara un altre nom, el d'Albert Quatrecases, director general de Celnex Espanya, ha destacat que l'empresa està molt satisfeta de poder posar a disposició de l'abadia de Montserrat la seva experiència en el desplegament, manteniment i operació de xarxes d'internet de les coses.
Ens hem atrevit a anomenar aquest projecte Smart Montserrat, perquè Smart ve de Smart City. En matèria de telecomunicacions vol dir recollir dades, transportar-les, telecomunicació, que és comunicació a distància, fins a uns servidors, fins a uns ordinadors centrals, que és una plataforma Smart. Smart vol dir intel·ligent, que fa una gestió intel·ligent d'aquestes dades d'origen i les presenta en un visor en el centre de control de Montserrat, amb la finalitat de millorar la governança de tot el recinte del santuari.
El pàrquing, l'aforament a través de càmeres i la detecció de possibles intrusions a les ermites romàniques de la muntanya de Montserrat són els principals recursos que ofereix aquest nou sistema d'internet de les coses.
Gràcies, Anna. Un minut que passa de 2:45 de la tarda. Obrim plana de successos. Sílvia Muñoz, bona tarda de nou.
Bona tarda.
Un home mort a Rubí en caure precipitat d'una nau industrial mentre treballava.
Segons els Mossos d'Esquadra, l'home estava col·locant una línia de vida i, per motius que encara es desconeixen, el treballador ha caigut. La víctima tenia 51 anys. Les autoritats han informat al jutjat i al Departament de Treball al tractar-se d'un accident laboral.
I els Mossos d'Esquadra han denunciat 29 locals de compra i venda d'or i locutoris que venien il·legalment loteria d'origen dominicà.
Els agents han fet inspeccions a l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Badalona, Santa Coloma, Gramenet, Sabadell i Barcelona. A banda de les butlletes, en aquests locals s'han trobat més de 9.000 euros provenents de la venda i comercialització il·legal d'aquesta loteria.
I també us expliquem que la Policia Nacional ha desarticulat un clan familiar al Vallès Occidental dedicat al tràfic de drogues.
Després de mesos d'investigació, els agents de la policia van realitzar 10 escorcolls a Barberà i Badia del Vallès i Montcada i Reixac. Allí van trobar més de 1.000 plantes de marihuana, mig quilo de ketamina, 100 grams de cocaïna i més de 36.000 euros en efectiu. La policia ha detingut més de 9 persones.
Gràcies, Sílvia. 2:30 que passen de 2:45 de la tarda. Obrim també plana esportiva.
Esports.
Xavi Toscano, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Parlant de tardes, tarda històrica, la que es viurà avui al Camp Nou. El Barça femení pot certificar el pas a les semifinals de la Champions davant del Real Madrid. Recordem que és la primera vegada a la història que les blaugranes jugaran un partit oficial i en públic al Camp Nou.
Sí, a més l'enfrontament és contra l'eter rival, el Real Madrid, i es tracta de la tornada dels quarts de final de la Lliga de Campions, on el Barça parteix amb l'avantatge de l'1-3 aconseguit a l'anada jugada ara fa una setmana a Madrid. S'espera que hi assisteixin prop de 80.000 aficionats i per això el club ha fet una crida als seguidors a animar les jugadores molt abans del partit, ja en l'arribada en l'autocar que faran a l'estadi, que està prevista pels vols de les 5 de la tarda. El partit comença, recordem, a 6:45. Ahir mateix, l'entrenador blaugrana, Jonathan Giraldes, ja va fer una crida als aficionats a que no deixessin d'animar durant tot el partit.
Els convidem a que tots els aficionats estiguin allí per animar l'equip. Volem que també aquí al Camp Nou sigui especial, que fem un bon partit, que l'aficionat sigui partícip de tot el que fem a nivell de joc i que amb la seva empenya doncs, ens ajudin per aconseguir el nostre objectiu, que com et deia és classificar-nos a les semifinals.
Si el Barça passa a la semifinal, serà la cinquena vegada en 6 temporades que ho fa. Recordem que les Blaugranes són les vigents campiones de la Champions i les grans favorites per repetir gesta aquesta temporada encara a la Lliga de Campions femenina. Avui també es juguen un Paris Saint-Germain-Bayern de Munic amb un avantatge de 2-1 per part de les franceses. Demà s'acabaran de definir les altres dues eliminatòries, les que juguen el Wolfsburg i l'Arsenal i la Juve contra l'Olímpic de Lió.
I esperem que això del Barça femení al Camp Nou hagi vingut per quedar-se. D'altra banda, el director general de l'Espanyol, José María Durán Ferrer, deixa l'entitat per desavinences amb el propietari del club.
El club encara no ho ha fet oficial, però s'espera que ho facin les properes hores d'avui dimecres. La decisió ha estat acordada entre el mateix Durán i el club. Segons s'ha transcendit, Durán va encapçalar la negociació amb Ramon Planas sense el consentiment de Cheng Yinseng, cosa que el dia ha acabat sortint malament i per això hauria presentat la seva dimissió. El nou càrrec de director general l'ocuparà Mao Ye, que és l'home de plena confiança del president de l'Espanyol i figura clau quan el xinès Chen Jingxing va comprar el club. Mao Ye serà per al quart director general de l'època de l'era Chen al capdavant de l'Espanyol. A més, avui també hem conegut que el propietari del club ha refusat l'oferta de compra-venda que va rebre per part d'un fons d'inversió nord-americà. El xinès considera que l'oferta és insuficient.
I també a la Lliga Espanyola, l'entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, que ha donat positiu en coronavirus.
Ho ha confirmat el club a través d'un comunicat sense especificar si té símptomes o no. El tècnic, per tant, està pendent d'evolució, però tot apunta que no podrà estar a la banqueta aquest cap de setmana en el retorn de la Lliga, després de l'aturada de seleccions, on els blancs visiten, recordem, el camp del Celta el dissabte a la tarda. El seu substitut, per tant, podria ser el seu fill, Davide Ancelotti, que és a la vegada el segon entrenador del club blanc.
I en futbol internacional, de mica en mica va quedant definit el quadre de seleccions. Ara m'he liat amb el text. De mica en mica va quedant definit el quadre de seleccions que participaran a la fase final del Mundial de Qatar, que ha de començar el proper mes de novembre.
Sí, les dues últimes seleccions europees en classificar-se són Portugal i Polònia, que han guanyat la final de la repesca aquesta nit. Encara quedarà per saber, però, un últim equip europeu, que serà la selecció que guanyi el partit que enfrontarà Gales amb el vencedor de l'Escòcia-Ucraïna, que encara no té data fixada. D'altra banda, aquesta nit també s'han classificat el Senegal, Ghana, Marroc, Tunísia i el Camerun. A Sud-amèrica, el Perú jugarà la repesca. Només falten 5 seleccions per classificar-se i el sorteig es farà aquest divendres a Doha. Per cert, que avui també s'ha presentat la pilota oficial amb la que jugaran els partits del Mundial. L'han batejat amb el nom del Rila, que significa el viatge en àrab, i el seu disseny s'inspira en la cultura, arquitectura i embarcacions icòniques de Qatar. La principal característica és la ràpida velocitat amb la que es desplaça la pilota.
I en motor, l'equip Honda ja ha anunciat qui serà el substitut de Marc Márquez al Gran Premi de l'Argentina.
Serà el pilot alemany Stefan Brall, el mateix que el va cobrir mentre el de Cervera va patir una fractura al braç dret que el va tenir una llarga temporada apartat dels circuits. A més, Stefan Brall també ha corregut les proves de pretemporada d'aquest any a Sepang. Recordem que Marc Márquez no serà a l'Argentina al Gran Premi de MotoGP d'aquest cap de setmana després de la caiguda en el primer Gran Premi a Indonèsia i després de recaure aquesta setmana en els seus problemes de diplopia de visió doble.
I finalment, va, en tenis, Paula Badosa buscarà aquesta tarda classificar-se per les semifinals dels Masters, del Masters 1000 de Miami.
La tenista de Bagú, que va patir abans d'ahir per classificar-se a quarts de final, juga a les 7 contra Jessica Pegula i si guanya, a part de passar a semifinals, es podria col·locar, atenció, com a segona millor tenista del món. D'altra banda, el jove tenista murcià Carlos Alcaraz continua intractable i aquesta matinada ha passat per sobre del número 5 del món, Stefano Tsitsipas, i s'han portat el partit en 2-7, 7-5 i 6-3, remuntant en el primer set un 5-2 en contra. Ara jugarà als quarts de final amb el serbi Miomir Kecmanovic. El murcià sortirà de Miami també com a número 15 si perd a quarts de final i arribaria fins a l'11è lloc si es proclama el diumenge campió del torneig de Miami.
Per cert, començàvem parlant, Xavi, del futbol femení, del Barça femení, que juga contra el Real Madrid, tot un clàssic al Camp Nou aquesta nit, i aniràs a veure-lo o no?
No hi aniré perquè no he aconseguit entrades.
Està planíssim, eh?
Però tindrem representació de Ràdio Estel. De fet, Camins connectarà en directe amb la Carla Buigas, que estarà a l'estadi.
M'agrada això.
Sí, sí.
M'agrada això. Futboleros del masculí...
A fals peu de camp, han dit Camins. A fals peu de camp,
és a dir, des de la grada. Va, nosaltres que el seguirem com puguem, els que no han aconseguit entrades, però orgullosos de que el Camp Nou pugui vibrar una nit com aquesta d'un Barça-Real Madrid en clau femenina. 38 minuts, gràcies, Xavi.
Gràcies.
38 minuts que passen de les dues del migdia. Anem a publicitat i de seguida tornem amb entrevista i cultura. Va, fins ara.
Radio. Ràdio Estel. Ens acompanyes a fer un passeig per la vida? Al Tot anirà bé ens agrada omplir-nos de tot el que ens envolta, conèixer i comentar l'actualitat, somriure tant com puguem, substituir la migdiada per testimonis que ens sorprenguin i donar la mà a gent interessant que ens faci créixer mentre l'escoltem.
De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Perquè estem convençuts que si ens acompanyes, tot anirà bé.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Ràdio Estel, El Garraf, 96.8. L'entrevista.
Va, pràcticament 4 minuts i arribem a 3:45 de la tarda i us ho explicàvem que en aquest programa que gairebé el 60% dels adolescents de Barcelona estan insatisfets amb la seva imatge corporal. Segons les dades de l'enquesta de factors de risc en estudiants de secundària, el 2021 el 53% de les noies i el 39% dels nois s'han sentit discriminats en alguna ocasió pel seu propi cos. Tot i així, en global, la població adolescent de Barcelona presenta una bona salut global, on el 75% dels adolescents afirma tenir una relació familiars i escolars bones o molt bones. Però per parlar-ne de tot plegat, podem saludar a aquesta hora a Roger Vallescà. Ell és coordinador del Comitè d'Infància i Adolescència del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Roger, què tal? Molt bona tarda, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bona tarda.
Deixem que li pregunti què fa que els joves tinguin aquesta imatge negativa del seu propi cos en la seva majoria.
Bé, jo crec que això s'explica per diversos factors, no? Un d'ells és que ja tradicionalment l'adolescent és una persona que està estrenant d'alguna manera un cos, no? Que està en canvi, i que això els incomoda, no? I l'altre, i els genera certes inseguretats, i l'altre element importantíssim és que només cal mirar al nostre voltant, no? En xarxes socials, a la televisió, etc., per adonar-nos de que també els adults estem molt condicionats darrerament per tot el que és la imatge corporal, no? Per tant, els adolescents no deixen de ser un reflex també del que veuen al seu voltant. I el que veuen és una societat molt obsessionada amb la imatge física i amb el cos.
Pot ser també que la pandèmia i els confinaments hagin incrementat aquesta noció? Ho dic perquè, evidentment, això de portar mascareta i començar-se a treure-la, no sé fins a quin punt la mascareta ha protegit també d'ensenyar parts del cos que potser no agraden, no?
Sí, exacte, protegit una mica, no? I en el moment de tornar-se-la a treure, doncs pot ser que alguns nois o noies experimentin una certa sensació de que la seva intimitat, no?, queda novament al descobert, i això els genera una miqueta de vergonya. Seria com, per dir alguna cosa, com quan anem per primera vegada a la platja a l'estiu, que potser no estem tan còmodes, i després, conforme ens anem acostumant a mostrar el cos, doncs ens sentim una miqueta més tranquils, no? Això passarà, i si passa amb excés, és a dir, alguna persona que ja manifesta molta ansietat amb el fet de mostrar alguna part del seu cos, doncs aleshores ja consideraríem que aquí hi ha algun element més psicopatològic que convé tractar.
Uh-huh. Ara tornava a preguntar, Roger, precisament, això pot portar conseqüències de malaltia mental?
Bueno, exacte, és a dir, qualsevol situació que a la vida, no, se'ns acaba complicant i acaba interferint en la nostra, en el nostre dia a dia, ho podem considerar un trastorn mental, i per tant, si això s'allarga en el temps i no trobem solucions per nosaltres mateixos, doncs pot ser adequat consultar amb un professional que ens ajudi.
Ens ho deia abans Roger Vallescà, coordinador del Comitè d'Infància i Adolescència del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, que potser vivim en una societat on es prioritza per sobre de tot la imatge. Normalment parlem molt de la imatge femenina i de tota la sèrie d'inputs masclistes que utilitza una societat absolutament patriarcal, no? Per sistematitzar precisament la dona perfecta. Però parlem poc del que significa tot plegat per l'home, que vol semblar-se, no sé, el superheroi d'aquella pel·lícula, el de la imatge perfecta, també.
Sí, de fet la pressió social per l'estètica, per la imatge, sempre ha estat molt més alta en les dones que no pas en els homes, el que passa és que diríem que amb això també ens estem començant a igualar, és a dir, cada cop també hi ha més pressió, i cada cop aquest model de masculinitat, no, que tu comentaves, doncs també està deixant més pas a un altre tipus de model, que també està molt centrat en el cos i amb la imatge física, Per tant, en això no sé si dir afortunadament o malauradament, però també ens estem igualant.
I clar, ara estàvem parlant de l'adolescència, però després arribes a l'edat adulta, quan tot comença a decaure, parlant clar, però alhora som més madurs. Què sol pesar més, que tot comenci a decaure o que som més adults?
Doncs depèn una miqueta, no? Jo diria que l'adultesa ens ha d'ajudar a acceptar que totes les coses comencen a decaure, no? Com tu deies, però no sempre és així. I a més, com que també cada cop la indústria, no? I la medicina, doncs, ofereix més recursos, no? Per tractar de que això, que és en realitat inevitable, ens venen la idea de que no ho és, no? De que ho podem revertir, doncs això, clar, fa que moltes persones tinguin la tentació, no? D'entrar en una dinàmica d'operacions d'estètica, de productes de tot tipus, de cremes, etc, que això, al final, com dèiem, no? Quan les coses han de decaure, decauen, no? I això és una cosa inevitable, que més val que ens hi anem fent a la idea, perquè si no ho passem malament.
Dona'ns tres punts bàsics, Roger, per sortir d'aquest cicle. És a dir, encara que vivim en aquesta societat, no? on surts al carrer i tots són inputs d'imatge, tots són anuncis amb cossos perfectes, què puc fer jo davant de tot plegat perquè m'importi molt menys?
Ostres, doncs és difícil dir-ho. Jo, mira, sobretot, ja que començàvem a parlar d'adolescents, jo penso que amb adolescents és fonamental establir un bon diàleg amb ells, no? I ajudar-los a contextualitzar molt a totes les informacions i els inputs que reben, especialment de les xarxes socials, no? On, si donem un cop d'ull, veurem que predomina molt la idea de tenir un cos perfecte, de ser sempre feliç, de estar sempre actiu i d'estar sempre fent coses xulíssimes, no? I això és una cosa que les famílies han d'ajudar a contextualitzar. Ara, el mateix que val per als joves i els adolescents, doncs també ens ho podríem aplicar nosaltres mateixos. És a dir, també hem d'aprendre, no?, a que una cosa és un model, no?, o a que acabem, veiem en una revista, o una cosa és un entorn com el de les xarxes socials, que els adults també utilitzem, i l'altra és la vida real, no? I a la vida real, diríem, no totes les coses són tan perfectes, ni tenim filtres, no?, que ens puguin arreglar les coses, ni tenim, en fi, una lent meravellosa que ens pugui fer els ulls més grans o més petits, no? I això és una cosa que hem d'anar assumint. Ara, és complicat, no et diré que no.
No hi ha recepta fàcil, eh?
No.
Coordinador del Comitè d'Infància i Adolescència del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, Roger Vallescà, un plaer parlar amb tu. Que vagi molt bé, una abraçada.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Quarantavuit minuts que passen de les 2 de la tarda, del migdia, anava a dir, és el mateix. I piano, piano, que ens acostem... Ui, com tinc la boca avui. Ens acostem a cultura. Olma Giró, què tal?
Bona tarda, bon migdia, què hem de dir? Bona tarda o bon migdia?
No ho sé, no ho sé. Jo visc al matí encara, saps?
Vius al matí?
Sí. Jo crec que no dino no ens tarda.
Que quarts de tres, és a dir, dos quarts de tres, no? Marca com la diferència de dir bon migdia o bona tarda. No?
Dos de tres, eh? Ha de ser en punt, eh?
Sí, no creus? Bona hora per marcar la diferència.
Està bé, està bé, està bé, està bé.
Bé.
I si no diem bon dia, que el dia dura 24 hores, tu.
Exacte, saps? 100%. Estem d'acord.
Va, què ens portes avui?
Doncs avui que fa dies que no veiem el sol ni, ai, sí, ni sentim la seva escalfor. Dies, setmanes, i espero que no faci mesos.
A Londres, eh?
T'ho prometo. Aquest temps no ens agrada, Joan. Som climodependents i no ens agrada.
Ja vam parlar això de la climodependència.
Exacte.
Li podríem haver preguntat també al psicòleg.
Exacte.
Avui.
També les xarxes, el temps... Tot no ajuda en aquest cas. Bé, doncs ara que fa tants dies que no veiem ni sentim l'escalfor del sol, porto aquesta notícia perquè l'exposició més gran de tot el món dedicada al sol arriba a Barcelona.
Ep.
L'exposició més gran de tot el món dedicada al sol.
Com l'Astra, és l'Astra més gran.
Exacte.
Per tant, l'exposició més gran.
Tot ho hem de fer.
Tot lliga.
A l'engròs. De fet, l'exposició l'acull al Cosmo Caixa i inaugura aquesta gran mostra que no teniu excusa per no anar-hi perquè, de fet, estarà oberta fins a l'octubre. És a dir, ara som març, de març a octubre, hi ha uns quants mesos per trobar un dia i anar a veure l'exposició més gran dedicada al sol. I el que vol aquesta exposició és descobrir doncs tots els secrets de la nostra estrella a través de més de 100 objectes i experiències de realitat augmentada, és a dir, utilitzen molt la tecnologia. Aquesta exposició es diu El sol vivint la nostra estrella i hi ha algunes frases del comissari de l'exposició i que també és físic de partícules, en Harry Cliff, que m'han agradat molt, i és que el que ve a dir és que els humans cada vegada ens allunyem més del sol, que abans, per exemple, doncs el fèiem servir per saber quina hora era fins que van arribar els rellotges i entre altres usos que s'han anat perdent, no? Uh-huh. I una mica la intenció de l'exposició és recordar-nos com els éssers humans depenem del sol en tots els àmbits de la vida, és a dir, per mesurar el temps abans, per viure amb salut, com el que dèiem, que si arrosseguem 3 setmanes de núvols i fred invernal quan estem ja a la primavera, doncs això passa factura, i també doncs per obtenir energia, no?
I per posar-nos morenos, no?
Evidentment, també, vitamina també. C, molt necessària. De fet, és la primera vegada que es podrà veure aquesta mostra, perquè abans estava al Regne Unit i ara doncs és la primera vegada que surt del Regne Unit i ve cap a Barcelona. I com deia, tecnologia, realitat augmentada, de fet, es poden veure imatges reals del sol aconseguides per diferents missions espacials a través de la realitat augmentada, i el que pots és com si estiguessis dintre una tempesta geomagnètica, diuen, que l'experiència és com viure-la dintre, no? I el que tampoc deixa enrere aquesta exposició, més enllà de la tecnologia, és l'art, perquè també juga un paper molt, molt important, i és que hi ha una soligrafia, que una soligrafia és el que hauríem... És la fotografia que surt si t'estàs durant molta estona, molta exposició, molta estona, poden ser inclús mesos, fent una fotografia i llarga exposició del cel. Llavors tens com una fotografia i veus el transcurs
del... El recorregut, eh?
Exacte. Doncs en aquesta exposició hi ha una soligrafia d'en Jordi Bufí Cunillera, i el que fa és que capta la trajectòria del sol a Barcelona des del solstici d'hivern del 2019 fins a l'equinoci de primavera del 2020.
Durant el confinament.
Exacte. Mira. Doncs es veu tot el sol, la soligrafia, i aquesta imatge, doncs, a més, es pot comparar amb diverses soligrafies fetes en altres ciutats del món, i el que permet doncs és veure la trajectòria, l'alçada i la brillantor del sol, i com aquesta varia en funció doncs a quin lloc de la Terra ens trobem, no? I acabem ja amb una frase de Harry Cliff, del comissari de l'exposició, que diu: el sol sempre ha estat un misteri precisament perquè no el podem mirar directament.
Bona frase.
Sí.
Bona frase. Mira, l'altre dia veia, fa molt pocs dies, veia una fotografia, la fotografia que s'ha pogut fer amb més detall del sol. És molt xula, busqueu-la, perquè acaba de sortir fa res.
I des d'on, saps des d'on l'han fet?
No, t'ho puc dir perquè no me'n recordo.
Avui ens intercanviem els papers,
sé
eh?
Exacte. Recordo que vaig veure la fotografia, que és molt xula, però no recordo ni l'autor de la fotografia, ni on es pot veure, etcètera.
Atenció amb el sol i amb observar el sol, que té relació amb aquesta última frase que dèiem, sí, perquè o sigui, jo era monitora d'astronomia i me'n recordo que sempre als nens els fèiem veure un experiment, que és el que passa, i utilitzaven un ull de cabra, en aquest cas, un ull d'animal. Okay. Un ull de cabra és un experiment que ja estava fet, el visualitzaven a través de la pantalla, que és el que passa en un ull, en aquest cas el que s'aproximaria més en un ull humà, si observéssim directament al sol a través d'un telescopi sense cap lent protectora. Uh-huh. No ho recomanem.
No, mai. Va, okay. I parem de parlar del sol. Fas més poc una pedregada.
Parem de parlar del sol perquè Catalunya, no és Barcelona, en aquest cas és Catalunya, concretament Sant Cugat del Vallès, acollirà la primera gran festa de l'amor català.
Mare de Déu.
Què et sembla? teniu una cita...
Necessito que m'expliquis això.
Ara t'ho explico. Tots aquells que no tingueu parella, teniu una cita el 22 d'abril, perquè l'objectiu d'aquesta festa és que cap català ni catalana es quedi sense poder passejar per la mà, agafar dets de la mà pels carrers de Barcelona o per qualsevol ciutat de Catalunya per Sant Jordi. Es diu, o sigui,
està bé, això,
la festa es diu Objectiu Sant Jordi 2022. És com, està bé, reivindiquem la llengua, la terra i l'amor, que són tres coses, doncs, superboniques. De fet, aquesta iniciativa la lidera l'influencer Jerry Kerry, i a través d'un podcast en directe...
Jerry Kerry, eh?
Jerry Kerry, sí, sí. És el nom a través del qual se'l coneix. No, no es deu dir Kerry de cognom, però...
Ni
és
Jerry.
El seu... Gerard, es diu Gerard, això sí que ho sabem. No, Gerard Jerry, Jerry Kerry, el seu nom d'artista, d'influencer, no? Doncs té un podcast en directe a través de Twitter, crec que és setmanal o cada 15 dies, això no t'ho sabria dir, i el que fa és com reivindicar que la llengua catalana és atractiva i ajuntar persones, no?
Sempre,
i el...
sempre va bé usar la llengua.
Sí, no, vull dir, i el català, que ara que es troba en hores tan baixes, doncs sí, reivindicar-lo sí. Sempre està bé. Doncs el que deia, que el pròxim divendres 22 d'abril l'equip del podcast el que farà serà dinamitzar una gran festa de l'amor. En aquestes jornades, doncs, hi veuran diverses dinàmiques i activitats al voltant del món de les cites i també de la música en viu, i és que a més compta amb el suport i participació, i aquí sí que hi ha com noms curiosos, si els posem junts, de sí. Miqui Núñez, Ginestà Baltònic, mira. Carles Tamayo o Josep Pedrerol.
Josep Pedrerol, eh?
És el nom que sonava curiós dintre tota aquesta esfera per... més artística.
Per tant, seria només per joves aquesta festa o no?
A veure, jo...
Home, si va Josep Pedrero.
O sigui, jo el que te diria és que crec que s'aventuraran molt més els joves, però que està oberta a totes les edats. El que no he vist en cap moment és que no hi hagués, una crida que fos unes edats específiques. Sí que t'he de dir que jo crec que hi aniran més joves. Ara està obert a totes les edats i endinsem-nos en l'aventura.
Perquè hi trobarem aquesta festa, per exemple, així a l'Atzar, eh? O al Maginó?
Podria ser.
Podries...
De fet, he enviat un missatge al meu grup d'amics a dir, a veure si el 22 d'abril anem cap a Sant Cugat. És que s'ha viralitzat molt, l'anunci de la crida d'Objectiu Sant Jordi 2022. Mira, en tan sols 24 hores, és a dir, es va penjar ahir l'anunci, la presentació del vídeo ha acumulat més de 700 retuits i més de 175.000 visualitzacions. A hores ara segurament també ha incrementat aquesta xifra, o sigui... I bé, l'esdeveniment compta amb el suport de l'Oficina Jove de l'Ajuntament de Sant Cugat. Tot.
Està bé.
Ho recolzem.
Està bé.
La llengua... Sant Jordi, les tradicions, digues que sí.
S'ho diu tot ella. Va, i passem de l'amor a la comèdia, també.
Exacte, de l'amor a la comèdia. Aquí sí que hi ha un petit... O sigui, potser no hi ha tanta... No és una diferència tan abismal de l'amor a la comèdia.
Sí, que a vegades l'amor és còmic.
Exacte.
No?
Doncs passem de l'amor a la comèdia, perquè tenim novetats culturals, perquè el proper mes de novembre al Teatre Poliorama s'estrena la nova comèdia musical en català que es diu Pares Normals. I el més sorprenent d'aquesta nova comèdia és que és un espectacle que la idea original neix de la mà dels Amics de les Arts, que des del 2018 ja perseguien, doncs, la idea de crear un musical en català i, a més, que fos per tots els públics. A part, també, aquest projecte ha anat prenent cos i s'hi ha implicat Minoria Absoluta i la participació també en temes d'escriptura de Marc Artigau. I tot i que totes les cançons que hi haurà en aquest musical són inèdites als Amics de les Arts, de fet només n'han avançat una, que es diu Podria odiar-te, el que sí que diuen al grup és que la sensibilitat de les històries que contenen totes les seves cançons, doncs, seguirà intacta. És a dir, seran cançons inèdites als Amics de les Arts per una comèdia musical, però que aquesta sensibilitat que tant ens atrapa i tant ens agrada, doncs, seguirà intacta. De fet, ara escoltem els mateixos Amics de les Arts que expliquen, doncs, això, que sempre havien volgut fer un musical i que s'han decidit aventurar-se.
Sempre havíem volgut fer musical, això ho teníem claríssim des de que es va muntar el grup. La idea sí que és més un fruit de mil brainstormings, de reunions, de jocs, de podria anar per aquí, podria anar per allà, i un dia dir, és aquesta. Vam fer una reunió, recordo, on vam proposar si la idea encaixava també a la resta de l'equip, tothom ho va veure superbé, que funcionaria, i a partir d'allà a començar a treballar amb les cançons, que al final és el que acaba vertebrant un musical i que fa que realment funcioni.
Doncs aquestes declaracions, doncs, són de la CN, i al final nosaltres el que tenim és una cita el pròxim novembre al Teatre Poliorama per anar-los a veure, no? A veure com sona això del teatre musical, de la comèdia musical dels Amics de les Arts.
I això que diguis, podria odiar-te mirant-me, no res, no?
No té res, absolutament res a veure. Okay, o sigui, okay. Jo no tinc res a veure en els títols de les cançons dels Amics de les Arts, Joan.
Està bé, està bé.
T'ho prometo.
Anem a la musiqueta?
Anem a la musiqueta, i de fet hi ha una cosa curiosa, i és que hi vaig portar una música que no em va agradar gaire, que era My Heart Will Go On, Dion, per mi la cançó més preciosa que hi ha al món, que l'interpreta Celine Dion, i avui he anat a veure les efemèrides d'aquest 30 de març, i resulta ser que és l'aniversari de la Celine Dion, que fa 54 anys, i he pensat, no estaria malament, no?, portar una altra cançó de la Celine Dion, però he pensat, no li farem això? Serem bones persones?
Celine Dion tampoc és... No, canta bé.
Canta superbé. És a dir,
jo
em
vaig ficar amb la cançó, no amb qui va cantar-la, diguem-ne.
Doncs s'ha de dir que no tornaré a portar Celine Dion, sinó que avui acabem amb en Joan Dausà, amb la seva preciosíssima cançó Truca'm, perquè serà un dels artistes que estarà al cartell del Festival Jardins de Terra Mar, que arrencarà el 28 de juliol i s'allargarà fins aquest 13 d'agost.
Truca'm.
Truca'm si un dia perds un vol i l'aeroport és fred i mort. Truca'm si algú que estimes molt o si el motor del cotxe no et respon. Truca'm si mai fas un trasllat i abans que pengi seré baix saludant-te remengat. I truca'm si cal i explica'm que no escrius, que ja fa temps que la vida no et sorprèn. Però no em truquis si una nit sents que voldries dormir al meu llit.
Gràcies, Olga, per aquest truca'm. Acabem així el programa. Mig minut i arribem a les 3 de la tarda. Més informació, com sempre, als butlletins horaris d'aquesta casa. A les 6 de la tarda amb Diana Silva i tot el seu equip al Punt i Seguit. Ara s'hi posa ja Toni Marín, perquè un dia més esperem que tot anirà bé. Que vagi molt bé. Adéu-siau.